Benvinguts a Música Essencial, un programa de Ràdio Vilafranca on intentem acostar la música clàssica a tots els nostres oients. El control tècnic el fa Joan Amat i us parla Joan Suallero. El programa d'avui no està dedicat a un compositor concret, sinó que més aviat està dedicat a una forma musical concreta. Es tracta de la sonata. Vam fer fa unes quantes setmanes vam fer un programa sobre les variacions. Avui ens fixem en la sonata. La sonata és una de les formes musicals més importants en la història de la música. Apareix al segle XVII i evoluciona molt al llarg dels segles i realment és una forma que encara existeix, que encara els compositors fan servir de tant en tant. Per tant, té una llarga vida fins ara i continua. La paraula sonata, que ve del italià, vol dir música per ser sonada, o sigui, tocada amb un instrument, per oposició a cantata, que vol dir música per ser cantada, lògicament. Al barroc, o sigui, segle XVII i primera meitat del XVIII, la sonata és per un instrument o per més d'un instrument, que podríem dir són els, és o són els instruments solistes, acompanyats pel baix, que pot ser un violoncel, un clave, un orgue, un fagot o una combinació d'aquests, un llaüt, etc. Després del barroc, passem ja al període clàssic, la sonata és generalment per un sol instrument i sobretot pel piano, és el cas més habitual. O també per un solista, que pot ser un violí, pot ser un cello, acompanyat pel piano. És la manera més habitual que ens trobem durant el classicisme, segona meitat del XVIII. Corelli, compositor italià de la segona meitat del XVII, va establir la forma estàndard de la sonata barroca i, per tant, té molta importància històrica, a part de la gran qualitat de la seva música. Al període clàssic, Haydn i Mozart, que són els dos grans genis d'aquesta època, fan evolucionar la sonata fins a una forma que tindria molta importància per tota la música posterior i que, de fet, també va influir en la sinfonia, el quartet de corda, el concert per solista, etc. Per tant, com dèiem abans, la sonata realment té un paper central en la història de la música. Beethoven és un altre gran nom que apareix quan parlem de sonata. Beethoven parteix dels models clàssics de Haydn i Mozart, que acabem de comentar, i porta la sonata a unes intensitats expressives completament noves, que és una mica el segell de Beethoven, no? Aquesta intensitat expressiva que abans no s'havia sentit mai. Podem dir que tots els grans compositors han escrit sonates i el que us proposem en el programa d'avui és fer un petit recorregut històric des de Corelli, segle XVII, fins Beethoven, que està a cavall entre el XVIII i el XIX, escoltant mostres de diverses sonates perquè ens puguem fer una idea de l'evolució d'aquesta forma, de com ha anat canviant al llarg del temps. Comencem, doncs, amb una sonata de Corelli, que ja hem dit que és una mica el que estableix la forma, concretament la sonata en do major, opus 5, número 3. Corelli era un compositor i violinista barroc italià, molt important, molt prestigiós, molt reconegut en el seu temps. Va fer la seva carrera, gran part de la seva carrera, a Roma, que era en aquell moment un dels principals centres musicals europeus. Va tenir protectors i mecenes molt importants, com la reina Cristina de Suècia o el cardenal Otto Boni, i la seva música és equilibrada, elegant, ordenada, sense excessos. És molt, molt clàssic. Escoltem, doncs, els tres últims moviments d'aquesta sonata opus 5, número 3, per violí i baix continu. Com dèiem abans, la sonata barroca acostuma a tenir un instrument solista, en aquest cas el violí, de vegades més d'un, i el baix continu, que és una combinació d'instruments per fer la part del baix. Escoltarem, doncs, el tercer moviment adagio, el quart allegro i el cinquè també allegro, en versió de Stefano Montanari al violí, amb l'Accademia Bizantina que dirigeix Ottavio D'Antoni. Thank you.
Thank you.
Eren els moviments 3, 4 i 5, Adagio, Allegro i Allegro, de la sonata en do major, opus 5 número 3, de Corelli, en versió dels músics italians Stefano Montanari, el violí solista, i l'Accademia Bizantina, dirigida per Ottavio D'Antone. Passem a una altra sonata per un altre músic italià, Domenico Scarlatti, que va néixer a Nàpols, curiosament, el mateix any que Bach i Händel, o sigui, 1685. Va ser un any extraordinari per la música. I Scarlatti és famós, sobretot, per la gran quantitat de sonates per clave, que també es poden interpretar al piano, que va compondre, concretament, un número curiós, 555 sonates per clave. Són sonates amb un sol moviment. La de Corelli, que acabem d'escoltar, tenia 5, tot i que n'hem escoltat 3, i les de Scarlatti, doncs això, tenen una forma diferent, són en un sol moviment. Scarlatti era un fantàstic virtuós del clavecí, era molt, molt famós per aquest aspecte, i també és interessant comentar que va viure i treballar molts anys a Madrid com a músic de la cort espanyola. Escoltem la sonata en mi major, catàleg de Kirkpatrick 300, número 380, de Domenico Scarlatti, interpretada per Trevor Pinnock al clave. era la sonata en mi major, número de catàleg Kirkpatrick 380, de Domenico Scarlatti, interpretada pel clavecinista Trevor Pinnock. Avancem una miqueta més en el temps i arribem a Johann Christian Bach, un dels molts fills de Bach i un dels que van ser millors músics d'entre tots aquests fills del gran Johann Sebastian Bach. Johann Christian Bach, igual que els seus germans, podem dir que se situen entre el barroc, que pràcticament acaba amb el seu pare, i el classicisme de Haydn i Mozart, que ve a continuació d'ells. Johann Christian Bach, anomenat el Bach de Londres, perquè va fer una carrera molt exitosa a Londres, que a més, curiosament, recorda la de Händel, no? Un altre alemany que va acabar a Londres la major part de la seva vida i on va també tenir molt d'èxit. Johann Christian Bach va ser contemporani de Haydn i va ser mestre del nen Mozart, és a dir, que ja veiem que està una mica això, entre grans figures de la música. La música de Johann Christian Bach és agradable, melòdica, imaginativa, de vegades se la relaciona amb el que s'anomena l'estil galant. Escoltarem la sonata en sol major, opus 17, número 4, de Johann Christian Bach, que té dos moviments, el primer és un adagio i el segon és un allegro, en versió de Rachel Hurd al fortepiano. Fortepiano és un piano una mica primitiu de l'època més o menys de Johann Christian Bach. Thank you. era la sonata en sol major, opus 17, número 4, de Johann Christian Bach, interpretada al fortepiano per Rachel Hurd. I arribem ja ara a un dels grans genis de la sonata i de la música en general, que és Haydn. Estem, per tant, en el període del classicisme, és a dir, més o menys la segona meitat del segle XVIII, i escoltarem part d'una sonata per piano de Haydn, que és molt interessant perquè es nota de seguida que té una intensitat expressiva més gran del que era habitual en aquella època. Fa pensar en que Beethoven no està gaire lluny. La intensitat d'aquesta sonata podríem dir que és gairebé romàntica. Escoltem els moviments primer, presto i tercer vivace d'aquesta sonata per piano en mi menor, número 34 de Haydn, interpretada pel pianista Alfred Brendel. Thank you. era la sonata per piano en mi menor, número 34 de Haydn, concretament els moviments primer, presto i tercer vivace, interpretats al piano per Alfred Brendel. I de Händel, de Haydn passem a Mozart, l'altra gran referència del període clàssic, i concretament a la seva sonata per violí i piano en si bemol. Aquest és un altre exemple d'una sonata on hi ha més d'un instrument, en el cas del període clàssic. L'anterior de Haydn era piano sol, aquí és violí i piano. Podem pensar que el violí és el solista i el piano l'acompanya, però no és tan simple. És una sonata molt diferent de l'anterior. L'anterior ja hem vist que tenia una certa càrrega dramàtica. En canvi, aquesta és una música lluminosa, optimista, elegant. I, a més, això que dèiem, no? No és ben bé que el violí sigui el solista distingit i protagonista acompanyat pel piano que fa un paper més discret. No, no, realment és una conversa entre iguals. El violí i el piano parlen de tu a tu. Això és molt típic de Mozart. Fa el mateix amb els concerts per piano, per exemple. Aquesta sonata té tres moviments. Escoltarem el primer, que és prou llarg, que és un allegro moderato. L'interpreten Yitzhak Perlman al violí i Daniel Barenboim al piano.
Thank you.
Acabem d'escoltar el primer moviment, Allegro Moderato, de la sonata per violí i piano en si bemol, que és el 378 de Mozart, interpretat per Itzhak Perlman al violí i Daniel Barenboim al piano. I arribem ja a l'última obra d'aquest programa. Arribem al gran Beethoven, que és un dels mestres indiscutibles de la sonata. Les seves 32 sonates per piano, per exemple, es consideren un dels cims de la música universal, no?, de tots els temps. Aquesta sonata, la número 8, en do menor, que porta com a sobrenom patètic o patètica, és una sonata, és de les relativament primerenques de Beethoven. És innovadora, però encara té un estil, una forma força clàssic. Escoltarem els moviments 2 i 3. La sonata té 3 moviments. Escoltarem aquests, el segon, que és un adagio, i el tercer, que és un allegro. En el segon, que està marcat adagio cantabile, aquest cantabile és important perquè veureu que el piano realment canta una melodia tranquil·la i lírica i serena, no? És com una, bueno, com una meditació o un somni, en fi, cadascú pot interpretar-ho com li sembli, no? I el moviment 3, que és un allegro, doncs és molt diferent. Estem, com tantes vegades, en la idea de contrast, no? El moviment 2 és això, és una cosa tranquil·la i serena, i el moviment 3, en canvi, és molt més ràpid i agitat i té molta energia. Tot i així, l'allegro, el tercer moviment i últim moviment, és ràpid, però és contingut, podríem dir. O sigui, és clàssic, encara té una forma que recorda molt a Haydn i Mozart, però al mateix temps té un estil típic de Beethoven que no es pot confondre amb ningú altre. De seguida sents aquesta música i saps que és Beethoven. Té un segell molt personal. Escoltem, doncs, els moviments 2, adagio cantabile, i 3, allegro, de la sonata per piano número 8, en do menor, patètic, de Beethoven, interpretada pel pianista Sviatoslav Richta. Thank you. eren els moviments 2 i 3, Adagio, Cantabile i Allegro, de la sonata Pathétique, la número 8 en do menor de Beethoven, interpretada al piano, interpretats aquests dos moviments al piano, per Sviatoslav Richta, un grandíssim pianista rus. Bé, i així arribem al final del nostre programa. Gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi resultat interessant aquest petit periple per la història de la sonata. Evidentment, la sonata no s'acaba amb Beethoven, per tant, farem un altre programa, si més no, on explorarem l'evolució de la sonata a partir de Beethoven o després de Beethoven. I, mentrestant, doncs, us recordem que, en fi, que el control tècnic ha estat a càrrec de Joan Amat, que us ha parlat Joan Sueiro, i, com sempre, us desitgem molt bona setmana i amb molta bona música.